Bones tardes a tots. Benvolguts, amics i amigues. Benvingut en aquest acte inaugural de les festes de Santa Margalida i Sant Jaume 2018, que encetam avui amb el tradicional pregó de festes i lliurament de l'escut d'or. Enguany, homenatgem a dues persones que per la seva dedicació, esforç, treball i voluntat han aconseguit que tot el nostre poble se'n senti ben orgullós d'ells. Serveixi això d'exemple per als més joves, amb el missatge de que tot en aquesta vida és possible. En primer lloc, vull agrair com a regidora de festes a totes les persones, col·lectius, associacions i entitats que fan possible aquestes festes. Ha quedat més que demostrat que som un poble participatiu. 15 dies intensos, plens d'actes i esdeveniments, que sense la iniciativa, la implicació i la feina de cadascun d'ells no es podrien dur a terme. A la Comissió de Festes, per la resposta tan positiva i nombrosa a la darrera convocatòria. Comissió que vos record que està oberta a tothom i a la que vos convid a sumar-vos. A totes les empreses anunciants que han sufragat el cost del programa de festes. A tot el personal de la Brigada Municipal, Policia Local i Voluntaris de Protecció Civil pel seu treball i dedicació. És un plaer fer feina amb ells i em consta que són un referent per a altres municipis. A tots els companys regidors d'altres àrees i el personal de l'Ajuntament que participen activament de les festes i organitzen actes culturals i esportius. I també els que s'encarreguen de les infraestructures, de la neteja, de la seguretat, del protocol i de que tot estigui a punt perquè surti bé. En Joan Palleres, per la seva inestimable col·laboració amb aquest Ajuntament. Enguany, gràcies a ell i amb el suport d'en Joan Llebrés i en Jordi Benrey, poden trobar a les pàgines interiors del programa un estens interessant i didàctic escrit acompanyat de fotografies titulat Més de 150 anys de bandes de música i altres melodies. L'escrit ens fa un repàs de la història de la banda de música allà per l'any 1863 i fins als nostres dies. Cal reconèixer que no poden concebre cap tipus de festa sense la participació de la banda de música. I nosaltres, els poblers, en tenim una de la que ens podem sentir ben orgullosos. Jordi Benrey, president de l'Associació Banda i Escola de Música de Sa Pobla. Vicente Bono, director de la Banda de Música. I Karen Alonso, directora de l'Escola de Música, moltíssimes gràcies. Feis extensiva l'enhorabona de part de l'Ajuntament i de tots els poblers, els components de la Banda de Música, els professors, els músics i tots els seus alumnes. Com va dir Nietzsche, sense música la vida seria un error. Disfruteu tots d'aquestes festes. Som part de la identitat del nostre poble. Cedeixo la paraula al balla de Sa Pobla, Biel Ferragut, i vos desitjo molts anys a tots i bones festes.
Bones tardes a tothom. Com ho duim? Poc acalorats avui. Digníssimes autoritats, balles de pobles veïnats, aquest balla del Cudi per aquí prop, amb la seva dona, i el balla de Buja, antic balles, pregonera, escut d'or, regidores, regidors, poblers i pobleres, amics i amigues. Permeteu-me començar amb un desig, que les festes de Santa Margalida i Sant Jaume siguin les festes de tots, dels nostres majors, dels nins, de joves, de tots els poblers i també dels amics i les amigues que aquests dies ens vendran a visitar. Que tots tinguin cabuda aquests dies en el nostre poble. Poblers i pobleres, vosaltres sou els protagonistes i les festes les feu grans precisament vosaltres. Aquesta també és una manera de construir el poble, el nostre poble, la Pobla. El meu agraïment i felicitació a la Comissió de Festes, associacions, comerciants, diferents col·lectius, personal del nostre ajuntament, voluntaris i regidors per l'esforç i afecte que heu posat durant aquest temps per organitzar unes festes carregades d'activitats per a tots els gustos i totes les edats. A vosaltres, el meu més sincer i ampli reconeixement per la vostra tasca. Darrere un programa de festes hi ha molta feina, hi ha molta gent, però sempre hi ha qualcú que encapçala, en aquest cas, la feina i l'ànima que hi posam. En aquest cas, aquesta persona és la Maria Magdalena, la Maria Magdalena Lafuente, regidora de Fires i Festes. Gràcies, Maria Magdalena, per la coordinació d'aquest programa de festes i gràcies per la teva gran feina i constància durant tot l'any. Aquests dies obrim de bat en bat les portes del nostre poble a que tothom que vulgui gaudir de les nostres festes pugui participar i venir. Que ningú se senti exclòs. Facem partícips de les nostres virtuts com són el bon humor, l'alegria i la solidaritat a les persones i coneguts i gent d'altres llocs que aquests dies visitaran el nostre poble. Som gent lluitadora, solidari, amiga dels seus amics, valenta i positiva. És temps de revetlla, de bauxa i germanor, temps d'espectacles i balls de matinada, de riades i també de bons moments. Gaudim del nostre poble, mos ho mereixem. Gràcies i molt d'anys a tot.
A continuació, el regidor de Cultura, Antoni Simó, ens presentarà a la pregonera d'enguany.
Gràcies, Magdalena. Bones tardes a tothom. A vegades ens sobta tenir al davant que el simple fet de juntar paraules ens emocioni o ens faci somriure, ens faci desconnectar o fins i tot ens atrapin sense adonar-nos-en. La feina de la persona que tenc el gust de presentar avui és la seva tasca. Ella és especialista, i d'aquí els seus reconeixements, de juntar paraules, que expliquen una història amb una sensibilitat i una intel·ligència única. La seva labor, per escriure, demostra la passió d'una lletra ferida que es nodreix de la literatura per remar cap a la generació de les noves propostes, totes elles peculiars i úniques. Tantes així que de ben jove va sentir la passió pel cinema i ha demostrat la seva especial admiració al director Woody Allen. Destacada alumna, dedicar esforços a l'entrenament de l'escriptura i fruit de la seva labor sorgeixen els primers guions de teatre de barra que representen a Mallorca, a Catalunya i a València. Qui hauria dit que aquests guions donarien veu a dos Woody Allen animats que conversen entre si a un curt d'animació? Doncs així ha estat, i quina sort. Des de la seva realització, el curtmetratge ha tingut multitud de reconeixements, que com per exemple el Premi al millor curtmetratge al Festival de Curtmetratges de Nules, Fes-ho curt. I més recentment, un dels premis més lloables del cinema espanyol, que sens dubte a qualsevol persona de sa poble li van engrandir el cor. El Goya. El Goya, el millor curtmetratge d'animació. Al febrer, una persona de sa poble guanya un Goya per una obra fantàstica. Vaig estar triplement content, primer perquè era poblera, i segon i tercer per sa dona i sa jove. Sabent com estan les coses, encara ens queda molta feina per fer, i ella va fer una feina que tots han d'aprendre. Gràcies, Laura. A més, el reconeixement que va fer el Consell de Mallorca el passat mes d'abril va reconèixer Laura i el director del curt, en Jaume Carrió, aquí també present, en la distinció dels Premis Jaume II. Gràcies, Laura, per acceptar donar-nos l'entrada a les festes de Santa Margalida i Sant Jaume, amb el teu pregó, i també aprofit per donar públicament l'enhorabona a en Antoni. Així també, com desitjar-vos unes bones festes de Santa Margalida i Sant Jaume a tots i a totes. I espero, Laura, que el micròfon estigui al manco a una altura superior que el micròfon d'esgolla. Molts d'anys.
Sí, Toni, ja el veig bé, eh? Bones tardes a totes i a tots. En primer lloc, vull donar les gràcies a l'Ajuntament de Sa Pobla per haver-me proposat encetar les festes de Santa Margalida i de Sant Jaume amb aquest pregó. I també vos vull agrair a tots vosaltres que hagueu decidit prescindir dels ventiladors durant una estona per venir a escoltar-me. M'agradaria començar aquest pregó recordant una persona cabdal dins la història recent de Sa Pobla. Fa pràcticament dues setmanes, dia 30 de juny, se va complir el 7è aniversari de la mort d'en Alexandre Ballester, il·lustre escriptor i dramaturg i cronista oficial d'aquest poble. Alguns podreu dir, i no estareu equivocats, que en realitat en Alexandre no era ben bé pobler, perquè no va néixer a Sa Pobla, ni tan sols a Mallorca, sinó a Gavà. Però en Alexandre era pobler, i tant que sí. I ho era perquè, en realitat, una persona no només és del lloc on ha nascut, sinó també, i sobretot, del lloc on decideix quedar-se. El propi Alexandre solia dir que el bon Jesús sabia molt bé el que feia quan va decidir que naixeria en el Mediterrani. De la mateixa manera, crec que podem afirmar que en Alexandre era plenament conscient de la seva elecció quan va triar viure, escriure i morir a Sa Pobla, i per damunt de tot, estimar-la. Fa molt d'anys, aquest genial creador d'ueres fosques i ploma afilada va escriure que la plaça Major, on ara mos trobam, era paradoxalment un espai permanent de canvis continuats. I si vos he de dir la veritat, la frase no me pot pareixer més justa i vigent, perquè avui, aquí, me'n dono compte de l'efecte dels anys damunt tot nosaltres i penso en els nouvinguts i en els absents, en els que encara som petits i en els que ja hem tornat grans. Però efectivament, i com deia en Alexandre, aquesta plaça Major segueix sent un testimoni immutable de totes les transformacions que han tingut lloc en el seu entorn. Un punt de referència estable, perenne i en el mateix temps elàstic i camaleònic. Fa dos anys vaig tenir la immensa alegria de guanyar el certamen Art Jove de Literatura amb un relat que se titulava L'escriptora de contes. I si m'ho permeteu, com a nina que va començar a escriure contes quan tot just tenia 7 anys, voldria recordar en veu alta aquella estructura que, segons mos van ensenyar a l'escola, havia de tenir un bon conte. Un principi, un nus i un desenllaç. Els principis són molt importants en els contes, perquè a les primeres pàgines hi troben les descripcions dels escenaris i dels personatges que mos acompanyaran durant la trama que estem a punt de descobrir. La meva història, amb 24 anys, té encara més pàgines en blanc que pàgines escrites. Per tant, el nus no està del tot desenvolupant i espero que quedi en fora el moment de començar a reflexionar sobre desenllaços. Però hi ha una cosa que tinc clara, molt clara, i és que el meu principi, el meu hi havia una vegada, parteix necessàriament de Sa Pobla. Sa Pobla és el meu punt de referència. Els seus racons, els seus edificis, les persones que hi viuen i que hi han viscut, són els escenaris i els personatges que, com comentava abans, sempre acaben marcant tota la resta. Si jo no hagués nascut aquí, no només no estaria avui davant de vosaltres, sinó que sense cap dubte tampoc seria la persona que som. Vos deman perdó per emplear tantes metàfores i frases subordinades, perquè encara que aquesta deformació professional m'atreveixi i me faci donar moltes voltes en el discurs, el que realment vull dir-vos és que per res del món canviaria haver crescut a Sa Pobla. Així de senzill, com les moralines dels contes, així de contundent, com els variats de Casa Mís i de Cas Cotxer. Cap altre principi m'apareix preferible en el que per atzar me va tocar quan vaig néixer en aquest poble i vaig tornar gran amb vosaltres, en aquests carrers, en aquesta plaça Major. Una plaça que no només ha presenciat i a vegades patit les mil variants de jocs que mos entretenien quan érem petits, sinó que ha estat també el testimoni de moltes festes del poble, com la que avui inauguram, i de sopars a la fresca, verbenes, rues i ruetes, i tants de Sant Antonis. Xerrant de Sant Antoni, quan tenia 4 o 5 anys, me fascinava contemplar el piromusical asseguda damunt les espatlles de mon pare. I recordo el meu desconcert, quan el dia següent venia a la plaça a veure ballar els caparrots i comprovava amb una mescla d'incredulitat i d'alleugeriment que l'Ajuntament, que s'havia cremat el vespre abans, no presentava danys evidents. Papà, espero que les teves espatlles tampoc registrin danys evidents després de tant d'anys aguantant-me. Era mon pare qui me solia dir que la revetlla de Sant Antoni marcava el dia més fosc i la nit més llarga del calendari. Algú dirà que no, que el dia més curt i fosc de l'any és dia 21 de desembre, amb motiu del solstici d'hivern. I a la persona que digui això, jo li replicaré que val, que lo millor té raó, però que a veure qui li fa la contrària a un poble. El que està clar és que la revetlla de Sant Antoni és sense cap dubte un dia de fred i fosca, una nit de foc i fum. La nit bruixa encata un vespre de gloses i foguerons, de correfocs i ximbombes, i d'espinegades i coques coventes, molt coventes. I a jo no m'agrada el fred, però sobretot no m'agrada el covent. En tota la lògica del món, alguns amics meus de Palma m'han demanat a vegades com és possible que no m'agradi el covent a Sant Poblera. I jo els hi contest, perquè creus que me'n vaig haver d'anar a la Pobla quan vaig fer 18 anys? Avui, precisament, quasi fa mig any just que tenia lloc la revetlla de Sant Antoni. I això vol dir que ja no fa fred, que ara és dies llarg, i que quan no podria ser d'altra manera, han començat les peregrinacions a Can Calent. És així, a la Pobla, quan fa més calor que mai, anam a Can Calent i anam a fer un aigua amb neu. La neu és aigua congelada, me varen explicar els professors de Cases Monges a les classes de Ciències Naturals. D'acord, la neu és aigua congelada, sí. Bé, sí, però no. L'aigua és una cosa, la neu és una altra. I si se combinen, obtenim una aigua amb neu fresqueta, molt fresqueta, tan fresqueta que la fan a Can Calent. Aquesta és la nostra lògica interna, i per això crec que segurament els meus professors de Ciències Naturals de Cases Monges no eren de sa Pobla. Només així se pot entendre la seva confusió sobre això de l'aigua i la neu i la mescla de totes dues. Dec tenir uns amics de Palma una mica xafarders, perquè en ocasions també m'han demanat què és el que fa tan especial l'aigua amb neu. Jo els he xerrat del perfecte equilibri entre la dolçor de la llet, el punt àcid de la llimona i un toc suau de canyella. És com un granissat de llet preparada, idò, han volgut saber ells, pobres ignorants. I jo els he mirat de dalt a baix, amb una mirada condescendent, a mig camí entre el menyspreu i la llàstima, i remenant el cap un parell de vegades, els he contestat l'únic que se pot contestar en un cas així. Tanmateix, tu no ho pots entendre. És habitual relacionar la Pobla amb la terra, amb el cultiu, amb el seu esplendorós passat pagès. Efectivament, la Marjal Poblera defineix la nostra idiosincràsia passada i recent. La nostra ubicació, en el costat de l'Albufera, mos converteix en un poble de terra fèrtil. Però una terra fèrtil per si mateixa no dona fruits. Se necessiten homes i dones forts, perseverants, treballadors i compromesos per tenir-ne cura. Homes i dones, com és d'aquí. M'enorgulleix aquest tarannà pobler, aquesta lleialtat cap al concepte més noble i genuí de terra. I m'enorgulleix especialment la saneta de la meva predina Magdalena, una d'aquestes dones pobleres fortes i valentes. Una dona que, a més, va saber incorporar a la seva vida un fort sentit d'independència, una gran fortalesa interior i un creixent afany de coneixement en una època on conceptes com igualtat de gènere o feminisme encara quedaven relegats a unes esferes més elitistes i totalment alienes en el dia a dia d'aquest poble. La idea de fer poble és inseparable de la Pobla. I tot i que de gran jo no he estat una persona que hagi fet molta vida de poble, sí que m'he deixat contagiar per el seu dinamisme i per la seva vitalitat. Me commouen les persones que han trobat a la Pobla un racó inspirador i que han sabut canalitzar el seu vincle amb aquest poble a través de l'art, la gastronomia, la música, l'educació, l'escriptura i les iniciatives socials. No vull començar a citar noms perquè me sabria molt de greu deixar-me'n algun i ser conscient massa tard del meu oblit. Per tant, resumiré el meu sentiment general dient que des del meu punt de vista, la Pobla no només és una terra rica i productiva des d'una perspectiva agrària, sinó també, i especialment, a escala humana. Sé que cap de dir que no citaria noms per poder deixar-me'n cap, però crec que és un acte de justícia nomenar una persona que exemplifica a la perfecció la classe de gent extraordinària i valuosa que ha nascut aquí i que, per tant, contribueix a enaltir encara més el que la pobla és dins l'imaginari col·lectiu. La persona a la qual em refereix és jove, no tant com jo, però vaja. És insultantment jove si tenim en compte les inestimables aportacions que ja ha tingut temps de dur a terme dins uns àmbits tan imprescindibles i sovint poc atesos com és de la ciència i la investigació. Moltes vegades, quan era més petita, sentia la gent gran de la pobla xerrar de pares, predins, amics i companys que dècades enrere havien mort d'un mal dolent. Avui començam a derribar molt d'aquests eufemismes i la majoria de nosaltres podem compartir en veu alta que algú proper a nosaltres ha patit càncer en algun moment de la seva vida. És per això, entre moltes altres coses, que vull posar en valor la impagable tasca que en aquest sentit du a terme el científic pobler Toni Salià. I sobretot, vull donar les gràcies a l'Ajuntament de la Pobla per posar de manifest amb aquest escut d'or que avui se li entrega l'admiració que tots sentim, l'agraïment infinit del qual és mereixedor i l'enhorabona que sé que puc fer extensible a tots els que som en aquesta plaça major. Crec que l'entrega de l'escut d'or, com també la invitació a fer pregó, són en els fons símbols que ens fan arribar un mateix missatge a en Toni, a jo mateixa i a tots els poblers i pobleres que ens han precedit en aquests honors. Un missatge que ens diu que això és ca nostra i que, per tant, encara que visquem a l'altra punta de Mallorca o a l'altra punta del món, aquestes són les nostres arrels. Aquesta és la nostra casella de partida i aquest vincle és tan sòlid com afortunadament inesborrable. En el meu cas, la connexió amb la pobla no només és emocional, sinó que amb el meu llinatge, mitja Mallorca sap que no podria ser de cap altra banda. De fet, record que el dia després de recollir el Goya, quan encara érem a l'hotel de Madrid, una lota se va acostar a jo i me va demanar: "Perdona, tu ets la poblera que ha guanyat el Goya, és que jo també som de la pobla." Aquesta anècdota és molt curiosa i me fa gràcia i m'emociona a parts iguals. Perquè, clar, en aquell hotel hi havia na Penélope Cruz, en Javier Bardem, na Maribel Verdú, na Belén Rueda, na Antonio de la Torre, fins i tot en Carlitos de Cuéntame. Però no, aquella lota, a través d'una xarxa de comunicacions complexa i rapidíssima, que ja vol dir tenir sa tia, va ser informada de que un agost, per tant, una poblera, havia recollit un Goya. I vaig ser jo, i no sa gent realment important que hi havia en aquell hotel, la persona que ella va anar a trobar. La pobla funciona així. Les demostracions d'afecte són autèntiques, expansives, honestes. I és per això que el nostre actor més il·lustre, en Simon Andreu, me va escriure un correu electrònic per donar-me l'enhorabona després de guanyar el premi. Jo li vaig contestar dient-li l'únic que se li pot dir a en Simon Andreu, que fa temps que ell va guanyar un premi molt més gran, que són el respecte i l'admiració infinits de tots nosaltres. Tant és així que, tot i que ell no ho deu recordar, encara guard una foto de quan jo tenia uns 11 o 12 anys, una foto feta el dia de crestats, per cert, on se me veu rient tímidament en el seu costat. Li vaig demanar si me podia fer una foto amb ell, perquè en aquella època en Simon Andreu tenia un petit paper a una sèrie d'adolescents a la qual jo estava molt enganxada. I no, no revelaré el nom de la sèrie, ara tenc una reputació que he de mantenir. Però fos com fos aquella sèrie, en Simon Andreu hi estava formidable. I l'únic que record tenir clar quan el vaig veure a la pantalla petita és que, per damunt de cap altra circumstància, ell era pobler, com jo, com nosaltres, i això era genial. Enguany, pel dia del llibre, l'Ajuntament de la Pobla va tenir l'amabilitat de convidar-me a l'encontre d'escriptors. I en el marc d'aquest encontre vaig tenir la possibilitat de visitar la meva antiga escola, Sant Francesc d'Assís, Cases Monges. Vaig xerrar de llibres i de cine amb un grup molt atent d'alumnes de primària i ho vaig fer acompanyada per na Joana Martorell, una professora i tutora que cap des que l'hem tingut podrem oblidar mai. Aquell retorn a l'escola, a l'edifici on vaig passar tantes hores de la meva vida des dels 3 anys fins als 16, va ser una experiència molt especial i vaig mirar aquells nins i nines amb uns ulls nostàlgics i en el mateix temps esperançadors. perquè en observar-los i escoltar-los vaig tenir clar que ells, els alumnes d'Ana Joana i els altres infants de la seva generació, són els qui demà faran coses que m'ompliran d'un orgull particular pel fet de ser poblera com ells. Sa Pobla és un poble integrador, participatiu i transformador. Un poble que ha sabut mantenir les seves tradicions sense que aquestes siguin un llast per la innovació o per les idees més transgressores de les noves generacions. Lluny de ser reaci en els canvis, aquest poble té l'extraordinària habilitat d'assimilar-los amb naturalitat, sense perdre la seva fesomia ni la seva personalitat durant el procés. I Sa Pobla és també una terra oberta, acollidora, receptiva i hospitalària, i ho és tant amb els que ja eren d'aquí com amb els nouvinguts que passen a ser-ho. Quan des de fa un temps, i especialment a Palma, sent tantes polèmiques i discussions crispades sobre el tema d'aprendre català a les aules, els meus records d'infantesa afloren amb força i no puc sentir altra cosa que incomprensió, impotència i llàstima cap a les persones que troben tan complicat allò que, segons la meva pròpia experiència, pot resultar molt senzill i natural. Perquè jo sé que és anar a classe amb amics que s'anomen Toni, però també Mohamed, i que tots xerrin català dins i fora de les aules. Sé el que és jugar amb els meus veïnats, na Xumixa, na Rabija, Naisa, en Josef, i que comparteixin la meva llengua sense que això impliqui cap concessió greu, cap renúncia a la seva cultura, cap problema en absolut. Sa Pobla és un poble acollidor, sí, però els immigrants que s'han establert aquí mos han demostrat també, i des de fa ja un parell de dècades, la seva predisposició a formar part d'aquesta comunitat adoptant, en primer lloc, allò més íntim que tots tenim i que és l'idioma amb el qual pensam, xerram, somiam i estimam. Aquesta realitat, aquesta acceptació de la diversitat cultural dins la qual he crescut, és un altre dels motius que fan que me senti orgullosa de Sa Poblera. Penso que en aquest aspecte, i en molt d'altres, Sa Pobla és tot un exemple a seguir. He començat aquest pregó xerrant d'un conte, és meu, un conte amb un principi que té lloc en aquest poble i que anirà avançant cap a un nus que encara s'ha d'escriure. Siguin quins siguin, però, la trama i el desenllaç d'aquesta història que serà la meva vida, l'únic que espero, i vos ho dic de tot cor, és que sempre estiguin connectats d'alguna forma a Sa Pobla. I ho espero perquè en realitat no se m'ocor cap altre lloc millor en el qual està connectat. Moltíssimes gràcies a totes i a tots per venir i gràcies una altra vegada a l'Ajuntament de Sa Pobla per regalar-me l'honor de fer aquest pregó. Vos desig unes molt bones festes de Santa Margalida i de Sant Jaume. Molt d'anys.